característica que ens caracteritza la gent que tenim més de 65 anys, no tots, doncs comencem el programa La Carpeta de l'Avi. Avui, com és habitual, a la Montserrat Alsina,
bon dia,
tenim una convidada que ja la vam tenir el mes passat, que és l'Erma Mirapeix.
Bon dia.
I en Carlos Lecegui, que fa de control, i que us parla Òscar Cardona.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada...
Per cert, hem de dir que la Emma Mirapeix és nutricionista, entre moltes altres coses, però avui ens parlarà de nutrició. Això serà d'aquí una mica, perquè ara... I hem de dir que la Montse da Silva avui tampoc ha pogut venir, però amb una causa justificadíssima. Però clar, la Montse Alsina ens explicarà una mica coses del casal.
Bueno, coses tampoc no hi ha masses, però bueno, una que sí que ens vam rebre informació és que el grup de teatre del casal, que és molt nombrós, a la fotografia es podien veure que ens van enviar una fotografia de la propera obra que faran, es veien 20 persones.
Déu-n'hi-do, és una obra de teatre amb 20 persones.
Sobretot moltes dones, quasi tot dones. No, que faran una obra que ja l'havien fet aquí a...
Al casal.
Aquí al casal. Ja em sembla que la van fer a l'Auditori. Sí, va ser l'Auditori. Aquesta mateixa obra la porten a Sabadell. Amb un casal de gent gran de Sabadell. O sigui que bé, una notícia del...
Que, com se diu l'obra, te'n recordes? No ens en recordem.
No ens en recordem.
Però bé, a l'ullar del programa...
Sí, es diu alguna així com el Niuet.
A l'ullar del programa direm...
El Piset o alguna del Niuet, alguna cosa així.
Jo li he de dir que aquesta obra l'hem vista nosaltres.
Sí.
És una obra d'enredo,
sí.
Allò que entra en una habitació...
Uns que entren, altres que surten... No sé,
és una mica picaresca.
Sí.
O sigui que...
Es porta l'amiga, després ve la dona amb una altra, coses així.
Us ho podeu passar molt bé, de veritat. Us ho recomanem. Clar, que en aquest cas hauríeu d'anar a Sabadell.
Sí, ara bé, pel mes de desembre faran uns pastorets.
O sigui que també seran divertits.
Sí, faran els pastorets tradicionals, trossos, perquè tots no...
No, tots no hi caben.
Tots no hi caben, són molt llargs.
Sí,
i,
sí.
Bueno, i això sobre el casal, doncs, faran... Un dia d'aquests també feien un dinar de Nadal, un dinar de Nadal allà en el restaurant del casal.
Allò que en diuen el prenadal, serà això?
No sé si li diuen així, però és un dinar...
Prenadal.
També amb escudella i galets, i llavors també pollastre, i, bueno, un tipus Nadal.
Després
sí que si algú s'apunta, doncs, sí. Si li agrada, pot apuntar-se.
D'aquí un parell de setmanes crec que li tornarà a venir la persona que ens parla de menjars...
Ah, sí.
De dinars, de cuina.
La Magda Daví.
La Magda Daví, que es parlarà d'aquelles coses que mengem tradicionalment per Nadal.
Sí.
Però, bueno, mentrestant, doncs, podem aprofitar aquestes coses que ens acosten ja a poc al Nadal. Per cert, de demà a un mes serà dia de Nadal. Avui són 24, oi?
Ah, doncs avui és la nit de Nadal.
La nit de Nadal.
D'aquí un mes la nit de Nadal, el tió.
Exacte.
És el dia del tió.
Doncs posarem allò que en diuen una cortina.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat. Avis i àvies, moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat. Avis i àvies, ballem la rumba, no té...
Bé, nosaltres continuem aquí en el programa quan avui ja és un quart de dotze. Per cert, és un quart de dotze per aquests que ens escolten en directe. Però seria més o menys un quart de quatre. Quarts de quatre per aquells que ens escolten allò que en diuen en diferit.
Sí.
En diferit, que és enregistrat, que és reproduït. Vaja, que ho repetim. Amb una paraula. Bé, nosaltres hem de dir que hem tingut una petita falla. L'Emma Mirapeix és dietista, no nutricionista, perquè hi ha una diferència, i jo ho he confós, entre dietista i nutricionista. Per cert, benvinguda una altra vegada en aquest programa. Per cert, recordem que l'últim ens ho vam passar molt bé tots plegats. I avui no ha de ser una excepció.
Però l'Emma fa moltes més coses, eh? És un molt bona massatgista... Sí. fa acupuntura...
Fem moltíssimes coses, però sempre, sempre, sempre van lligades a l'alimentació, a la dieta...
A la salut.
A l'estil de vida, que sigui antiinflamatori, una miqueta tots aquests hàbits, no, que s'han de portar per tenir, doncs, salut i mantenir-la.
El que passa que ara és una mala època, per portar una bona dieta.
Bueno, ara és un bon moment... Perquè els que hem començat a fer dieta, doncs veiem si es poden mantenir tots aquests canvis, sí. Perquè més que dieta el que treballem sobretot almenys és tot el tema de canvi d'hàbits saludables, antiinflamatoris, i això passa per disfrutar menjant, amb el que fa, el que facilita és que sigui més adherent la dieta, no? Perquè disfrutem. I després doncs també ens centrem en buscar doncs aquells consells que fan que en un dinar de Nadal hi puguem posar aliments que són una miqueta doncs més saludables i no només aliments que són doncs així més.
Perquè clar, aquells que diuen que fan règim, que diuen no, si jo menjo molt, ui, no m'ho acabo amb el que em donen, però quan acaben la teòrica règim, el que volen és tornar als hàbits anteriors. I aleshores recuperen i m'escreix tot allò que han deixat pel camí mentre feien aquest règim. Oi que és molt habitual, això?
Això és molt habitual, i tant. El que hem de tenir present és que l'alimentació saludable passa per fer tots els grups d'aliments, a no ser que hi hagi alguna patologia o alguna coseta que s'hagi de mirar més concretament, però l'alimentació que feien els nostres avis, una miqueta més de cullera i menys forquilla, menys aliments processats, reduir una miqueta tot el que és consum de sucres, excessos de sal, i això és amb unes llegums, amb unes verdures, amb unes hortalisses, amb la fruita que toca diària i amb la miqueta de proteïna, s'aconsegueix perfectament. El que passa que som molt llaminers, no? Som llaminers, som...
Això de la cullera ja m'hi apunto, perquè, per exemple, unes bones mongetes... encansalada, doncs...
Llenties.
No hi ha problema, sempre i quan...
Una fabada asturiana, per exemple.
Aquí està. Sempre i quan siguin mongetes o fabada amb una miqueta de cansalada i que sigui poqueta i de bona qualitat. Sí. No que sigui cansalada amb una miqueta de mongetes. La proporció sempre és important, i si no és cada dia, perquè, clar, la llegum va molt bé, la miqueta de proteïna que sigui de qualitat també, la cansalada sempre serà millor que el bacon. Bé, cosetes d'aquestes. Tots són matisos, eh?
Bé, sí, sí. Però avui, oi que ens has vingut a parlar d'una altra cosa?
Sí, avui volia centrar-me sobretot en el tema dels làctics, perquè és un món molt controvers, i en especial en la tercera edat, no? Perquè tenim molt associat o tenim molt après que nosaltres tenim aquesta necessitat de prendre làctics, sobretot per mantenir la salut dels nostres ossos. I clar, era més que res doncs, per voler donar una miqueta d'informació respecte a això, i poder doncs, fer que cadascú pugui treure les seves pròpies conclusions, perquè és una escala de grisos. Ni és blanc ni és negre.
Diuen que la llet és un aliment totalment complet. De fet, un nadó només s'alimenta de llet. Però això, a mida que ens fem grans, suposo que deu anar canviant.
Exacte. És veritat que nosaltres, quan naixem, l'únic aliment que estem que estem destinats a digerir sense problemes i que ens ho porta tot, minerals, vitamines, aigua, de tot, és la llet materna. Materna. Que després tenim algun problema, doncs sempre podem doncs recórrer a totes aquestes llets de fórmula que venen normalment fetes amb llet de vaca, sigui ecològica o no. Però això és una cosa que acaba ràpid, no? Perquè a partir dels 6 mesos un nadó ja pot començar a introduir altres tipus d'aliments. A partir d'aquí ja no hi ha cap persona que hauria d'estar basant la seva alimentació o fent aquestes recomanacions que a dia d'avui encara continuen i són bastant obsoletes, de prendre 3 racions de làctics al dia. Això ja és una cosa que s'està...
Seria massa quantitat.
Seria una miqueta massa quantitat. Aleshores, també hem de diferenciar molt el tipus de làctics. No és el mateix la llet de vaca moderna, que la que tenien els nostres avis o els nostres antepassats, que, per exemple, altres làctics com poden ser o derivats, com són els fermentats, el iogurt, els formatges, el kèfir, i també diferenciar l'origen d'aquestes llets. La vaca sí que és veritat que té moltes propietats, sobretot inflamatòries, les proteïnes, la lactosa, té moltes cosetes que ens poden afavorir aquesta inflamació, però la llet de vaca, de cabra o de búfala no comparteixen tant aquest caràcter que és proinflamatori, i és perquè s'assemblen molt molecularment a la llet humana.
Sí. Diuen que la llet de cabra és la que s'assembla més.
Sí, sí, sí.
La llet de cabra, sí.
I a sobre, si els làctics aquests són fermentats, el que augmenta és totes aquests microorganismes, aquestes bactèries que són tan bones per la nostra flora intestinal. I això sempre fa doncs, que siguin una miqueta més digestius i que tinguin altres beneficis i que ens puguin aportar.
I el formatge?
Clar, el formatge exactament el mateix. És un fermentat i sempre vigilarem, jo almenys la recomanació que faig és sempre, si pot ser, doncs, de cabra, de búfala o d'ovella. Vale, això sobretot, perquè és sobretot el tenir present que tenim molts estímuls que ens inflamen a dia d'avui i és baixar tot aquest grau d'inflamació.
Normalment ens diuen que els més sans són aquells que són tendres, però els que ens agraden més acostumen a ser aquells més forts, més secs.
Clar, bueno, ho diem més que res per dietes que són una miqueta doncs, per no tenir sobrepès o per reduir l'obesitat, no? On volem fer tots aquells aliments que són més desgreixats, que no porten tot aquest component de greix. Però clar, en els formatges que són frescos no estan fermentats, amb la qual sí que és veritat que a vegades tenim doncs, aquesta miqueta de menys greix, però no tenim tot el benefici de les bactèries. A més, què passa amb els làctics que són desgreixats? O que són més frescos, per exemple, que no tenim les... amb els frescos no tant, però no tenim tot aquest component dels greixos que són saludables, on nosaltres hi tenim totes les vitamines liposolubles. La més coneguda i la que més necessitem nosaltres és la D, perquè és la que ens ajuda a fixar el calci en els ossos. I per això és tan interessant fer làctics poca quantitat, que siguin de bona qualitat i, a més, que siguin sencers perquè porten aquesta vitamina D.
Això deu anar bé per a les persones que tenen tendència a tenir estereoporosis.
Exacte. Osteoporosis.
Sí. No estereoporosis. L'estereo ve de la ràdio. Osteoporosis.
Sí. Clar, també és veritat que a vegades ens fixem molt en si un aliment ens pot ser la solució per mantenir, doncs, o per intentar reduir el risc de tenir fractures o que els ossos estiguin més dèbils, que això seria l'osteoporosis. Però no ens centrem tant en què hem de fer dins del nostre dia a dia per fer que aquests ossos estiguin ben forts. I una cosa que és tan senzilla com que ens doni una miqueta el sol, com caminar una miqueta, no? Són cosetes que no ens suposen cap gasto econòmic, no ens suposen prendre res, i ho tenim tots a l'abast a dia d'avui.
Sí, sí. No, i per la gent gran, sobretot el sol, és molt bo.
Exacte.
Que passa que amb el sol també ens han posat molta por.
Sí.
Perquè, a veure, el sol, clar, pres
amb excés
és dolent, no? Pot cremar la pell, pot fer malalties a la pell. Però, clar, una estoneta, 10 minuts o un quart d'hora.
Els 20 minutets al dia, que no siguin en hores de màxima exposició.
Exacte.
I a vegades no fa falta ni prendre massa el sol, eh? Només que et toquin aquí la part de l'antebraç,
sí,
en el coll una miqueta, la carona, les mans.
Sí.
Amb això ja ens ho...
Sí.
I ens ho assegurem una miqueta, aquesta síntesi de vitamina D.
Sí, molta gent gran acostuma a tenir
deficiència.
Clar,
no, de vitamina D.
De vitamina D. En el cas de la calç, perquè es fixi, perquè hi ha suplements a base de calç, però diuen que no és viable moltes vegades.
Bueno, no és assimilable.
No és assimilable.
No, això passa per moltes cosetes i és el que estàvem comentant, no? Que a vegades, en lloc de voler prendre alguna coseta, clar, el que ens interessa molt del calç, dels làctics a nosaltres és bàsicament el calci. El calci el tenim a molts altres aliments. Pensa que el calci és un mineral, per tant, ve de la terra. Verdures de fulla verda, llegums, fruits secs, de llegums, per exemple, els cigrons són aquells que tenen una miqueta més proporció de calci, o també tindríem, no sé, és que n'hi ha molts, les espinacs també són molt riques, no? Clar, una alimentació que sigui equilibrada ja ens ho porta tot això. El que passa que és més fàcil, no? Doncs recórrer a menjar ràpid i després, vinga, em prenc doncs, la pastilla
llet.
O em prenc
pastilla, sí.
O un got de llet. Si encara fos llet, podríem estar bastant contents, perquè moltes vegades el que fem és agafar aquests productes que són ensucrats del supermercat, que són d'aquests tipus iogurts bebibles...
Sí, postres làctics,
sí.
Per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí, iogurts que són d'aquests o ja porten el sucre o porten molts colorants i additius i cosetes d'aquestes perquè són amb fruites i cosetes d'aquestes, i com a mínim doncs que sigui un làctic, si pot ser fermentat, kèfir, iogurt o formatge, que sigui sense sucre, sense edulcorants... Vaja, de tota la nevera de làctics, jo
que
sempre dic...
Res.
De tota aquella filera que veus tan llarga, és que, mira, ocupa un pam i mig el que podríem...
El que és més saludable.
El que és més saludable, sí.
Sí, sí.
Sí,
què us sembla si posem una mica de música?
Ah, molt bé.
Escolta, després hi tornem, per això. Tenim una cançó que t'agrada molt. És l'Aretha Franklin.
Ah, sí. Say a little prayer for you.
Que l'hem escoltat vegades, aquesta cançó, però, sí, vaja, t'agrada, no?
Molt.
Aretha Franklin, nosaltres continuem parlant per això d'aliments, i en aquest cas continuem amb la llet?
Continuem.
I els làctics
que tenim moltes coses a dir. Clar, per un cantó és veritat que tot això està molt bé, no? Poder prendre làctics o no, decidir-ho en funció de si no tenim cap patologia. Però sí que és veritat que tenim dues grans patologies i aquestes vegades doncs, hem de buscar les alternatives. Per això és tan important tenir doncs, el nostre abast o almenys conèixer quins són aquells aliments que ens van molt bé per absorbir i assimilar el calci més enllà dels làctics. Per un cantó tindríem el que és la intolerància a la lactosa, que em sembla que no cal massa presentació perquè quasi un de cada dos ho és, no, però un
és
de cada tres,
sí.
Quasi bé, sí.
Sí.
I això es deu perquè, clar, nosaltres en el nostre intestí tenim dos enzims que ens ajuden a fer aquesta digestió de la lactosa. De fet, el més important en aquest sentit seria la lactasa. Serien com unes estisoretes que el que ens fan és separar les dues molècules, que és la glucosa i la galactosa, que són les que conformen la
lactosa.
Aleshores, nosaltres, conforme anem avançant i ens anem fent grans, perdem capacitat de tenir aquest enzim i es va tornant com més dèbil i més ineficient. I aquesta ja és una explicació per la qual nosaltres ens surten les dents quan som petits, comencem a canviar l'alimentació i ja ens destetem. Deixem de necessitar aquesta llet materna com a font principal d'alimentació. I després doncs, fa que nosaltres ja, conforme anem fent grans, no tinguem aquesta capacitat per gestionar tot el que és la lactosa. En el mercat sí que és veritat que han sortit totes aquestes gammes i aquests productes de formatges i làctics baixos o sense lactosa i, de fet, no és que no tinguin lactosa. De fet, el que han fet ha sigut afegir-li aquest enzim, aquesta lactasa, que el que fa ja és fer la predigestió dins de l'aliment. I quan tu te'l prens, diguem que aquest pas ja està fet.
Ja.
I la gent el nota una miqueta més dolç, perquè, clar, aquest procés fa que siguin aquestes molècules una miqueta més dolces. Vale, després tenim una segona patologia, que és una miqueta més greu, en aquest sentit, perquè seria sobretot l'al·lèrgia. a les proteïnes de la llet de vaca, que aquesta normalment també se sap bastant immediata, perquè les al·lèrgies solen ser amb reaccions molt ràpides, immediates, de menys d'un minut, un minut, on ja comencem a tenir doncs, problemes amb l'histamina, vermellós, ronxes, se'ns pot inflar una miqueta la llengua, els llavis... I aquestes serien les dues patologies que estan doncs, més vinculades als làctics i que sí que hauríem de tenir especial
que és cautela. Per la histamina, m'has dit.
Sí.
Molts aliments tenen histamines, no?
Sí.
Moltíssims.
Sí, de fet, els aliments, això és un tipus d'alimentació o de dieta que és bastant complexa, perquè la histamina, que és una molècula que nosaltres tenim endògena en el nostre organisme, per un cantó nosaltres la podem segregar a nivell endogen, vale? Nosaltres mateixos, i també tenim moltes coses que ens la fan segregar. L'estrès, per exemple, ens puja la histamina. Només estar una miqueta preocupats, una mica estressats, nosaltres se'ns accelera el metabolisme i produïm més histamina. I després tenim tots aquests aliments que porten histidina, que en el procés de la digestió es converteix en histamina i sí que ens augmenten doncs, moltes simptomatologies, sobretot que causen vermellors, com són ronxes a la pell, urticàries, acné, cosetes d'aquestes. I això s'ha de posar a ordre al sistema digestiu perquè...
Perquè els que tenen, per exemple, urticària o aquest tipus de cuissó a la pell, el que prenen són antihistamínics.
Exacte, que actua justament a l'estómac, perquè a l'estómac també se segrega la histamina.
Que a la vegada dona son.
Exacte, sí, sí. És que és tot un peix que es mossega la cua i sempre acabem parlant de l'intestí, perquè l'intestí és que es gestiona la salut de tot l'organisme.
Sí.
I és molt important.
Això els antics ja ho deien, eh?
Sí, sí, sí.
Què deien? Perdona.
Que la salut comença i acaba a l'intestí.
A l'intestí,
ah, ja,
sí. Sí, sí. S'ha de mantenir una bona dieta equilibrada i s'ha de cuidar una miqueta.
Que és difícil, eh?, per la majoria de gent. Amb la quantitat d'oferta que tenim de productes molt processats, no caure la tentació.
Bueno, clar, és que anem al supermercat i jo sempre ho dic, el 80% del supermercat, i no sé si tiro amunt, jo penso que no, perquè també hi ha productes que no es mengen en el supermercat i per què ens salvaríem una mica? No serveix per res. O sigui, no serveix per res.
No són necessaris.
Potser,
no?
Són antinutrients. Antinutrients vol dir, per exemple, el sucre, que sempre ens preocupem molt pel calci, avui que estem parlant d'això, és un dels lladres del calci en els nostres ossos. Sí. I a vegades diem, ui, em vaig a prendre aquest iogurt, no? I és, doncs, ensucrat, o porta fruitetes, o porta coses, i ho prenem per una cosa i resulta que ens l'està robant encara més, no? I és, doncs, jo sempre dic, tornar una miqueta a l'alimentació, que és, doncs, més bàsica, la que feien els nostres avis, i mirar una miqueta enrere, perquè dins
és que el sucre fa, parlo de bastants anys, la publicitat era que anava bé pels ossos.
Sí.
O sigui, la cosa era que volien vendre sucre.
I pel cap, la glucosa, pel cervell.
Sí, sí.
No, però clar, el sucre i glucosa no és el mateix. I,
la glucosa la pots treure de molts altres aliments.
Sí. Clar, és que les fruites i les verdures ja en porten la llet també, però és la glucosa que està dins dels aliments.
Clar, no en som conscients de que la majoria de nutrients estan amb les coses més bàsiques.
Sí.
En canvi, anem a buscar aliments, doncs, potser, no diria exòtics, però sí molt processats.
Però també, a veure, és per el gust que et dona de menjar-los. A veure.
Sí, organolèpticament i apel·lativament ja ho fan perquè la indústria alimentària pensa que destina moltíssims milions a investigar quin és aquell sabor que serà més addictiu i que t'enganxarà més. I és així, és que no pensen en la salut de les persones, pensen en com guanyar diners. I clar, si nosaltres basem la nostra alimentació... La qüestió, no vull ser extremista, perquè jo de més, menjo de tot. De tot vol dir 80-20, el 80 saludable, el 20 ens permetem el que ens ve de gust quan ens ve de gust. Sí. El problema és quan fem un 20-80.
Clar.
Aquest és el problema, sí. No? Perquè després, doncs, clar, a més, què passa? Que mentre nosaltres ens estem alimentant a base de processats i de coses, estem desplaçant tots aquells aliments que són indispensables. La fruita on la posem, un làctic que sigui, doncs, fermentat i que sigui sense ser edulcorants ni res, on el posem, les llegums on tenen cabuda. Hi ha molta gent que jo visito cada setmana i no consumeixen llegums.
És que s'ha perdut molt l'acostum de menjar llegums.
O les verdures, sí, tanta riquesa que ens donen, no?
Sí. I tant.
A més, la llegum, que és font de proteïna
vegetal,
no? Que ens va tan bé, que ens donen una energia, de més, sostinguda i mantinguda, perquè tot el que porti fibra i tot el que porti greix costa una miqueta més de digerir, però ens manté tota la nostra glucosa més estable, per tant, no tenim tants alts i baixos, ni pics de glucèmia, ni pics emocionals. Allò que, ui, tinc moltes ganes, o gent que s'enfada, no?, quan té molta gana, tot això és...
I aquí, de les... mal anomenades llets vegetals o begudes vegetals, com puguin ser les begudes de soja, etc, etc, què n'opines? Aviam, sobre com a substitut de la llet.
Mira, jo penso que com a substitut la llet en un principi no l'hauríem de substituir, perquè és un aliment que és totalment, o sigui, no és indispensable per la vida. Nosaltres tenim calci i molts altres aliments i no el necessitem. Si el volem prendre perquè ens ve de gust o perquè tenim una intolerància o perquè, a més, la llet és un dels aliments que costa més de substituir. Pensa que nosaltres tenim un vincle emocional també, sí, ni matern, amb la nostra mare, i cada cop que parlem d'alimentació, doncs, bueno, hi ha un component emocional. Però les llets vegetals, per mi, jo em prenc cada dia, quasi bé, m'agrada, sempre i quan el que hem de tenir present és vigilar una miqueta aquests ingredients que porta. Primer de tot, vigilar que sigui, doncs, una llet que no sigui molt rica en sucres o en hidrats de carboni, que això ho veiem tant en la llista d'ingredients com en la taula composicional dels ingredients. Tot i que la indústria és tan sàvia i tan punyetera que el que fa és posar-nos trampes, i a vegades no ho veus en els ingredients, però a la taula de composició dels aliments, doncs a la nutricional ho veus, no? Que posa 11 grams per cada 100 mil·lilitres, no? I dius, ostres, però si aquí no hi ha sucre. Aquestes són les begudes vegetals que hidrolitzen. I què passa amb això? Que si cada 100 grams porta 11, si cada 100 mil·lilitres porta 11 grams, multiplicat per 2, que la majoria de la gent es fa un cafè amb llet, doncs, de tamany normal, estem quasi superant la dosi diària recomanada de sucre, que l'OMS ens recomana que siguin 25 grams, clar, amb un sol got de llet vegetal.
I no ens en donem compte.
No ens en donem compte, però bueno, jo sempre ho dic ben fàcil. Em diuen, jo no sé com és la meva llet de casa i tal, i dic, mira, és molt fàcil, tu quan la veus, és dolça o és sosa com la Mojama? Perquè la que tinc jo a casa és sosa, que és que no sé ni per què me la bec, a vegades dic, mare de Déu, saps? I em diuen, no, aquesta sabe bien. Quan em diuen sabe bien, i dic, doncs anem de buscar una altra. Vale, després també vigilant una miqueta que a vegades doncs, hi posen una miqueta d'oli de girassol o cosetes d'aquestes, i l'oli de girassol doncs, ja sabem que, a més, augmenta la inflamació. Hem de vigilar aquestes coses, però és que hi ha aliments saludables de tot, però hem de vigilar-ho perquè ens els amaguen una mica.
Veig que és un món que no ens l'acabaríem, perquè no, d'aquí han sortit els olis, que podria ser motiu d'un altre programa de ràdio, podríem parlar de les carns.
De les carns, dels greixos, que tot això ens preocupa molt el que són els greixos saturats o insaturats, que a més tenen molt mala fama els saturats, però és que el 50% de la llet materna són greixos saturats, tan malament no poden anar.
Tan dolents no són,
ara,
no?
Els que sí que van malament, quins són? Els del bacon, els dels fregits, aquestes coses. Però els greixos saturats, ja en parlarem algun dia.
Jo el que em pregunto és que, per exemple, els senyors que mengen molta carn, com és el cas de...
Argentina,
per exemple.
O els esquimals.
Però els esquimals ja és diferent, eh?
Sí, perquè mengen molt peix.
Molt peix blau. Sí.
Però els argentins, per exemple, que la seva dieta es basa pràcticament en carn, vaja, si és que encara se la poden permetre, pobres argentins. Ho dic pobres perquè, bueno, això seria motiu d'un altre programa,
sí,
també. Però la seva dieta es basa bàsicament en carn. I, en canvi, també estan sants.
Bueno, que estem sants. Bé. Ho fiquem entre cometes perquè, de fet...
Vull dir que encara belluguen, vaja.
Sí, que belluguen. Aviam, ara també és veritat que està creixent molt i s'està posant molt de moda totes aquestes dietes que són més d'origen carnívor, no? Com és la... Bueno, no tant la cetogènica o aquestes, però sí que és veritat que tiren molt d'aquests greixos saludables i carns i proteïnes saludables.
Yeah.
I tenen menys cabuda tot el que són hidrats de carboni. Sí, fruites i verdures o fruites amb molt poqueta quantitat i vigilant l'índex glucèmic, aquelles que són més dolces, però algun vegetal sí.
Un dia hauríem de parlar de la dieta keto, no, també?
Sí, aquesta és, a més, és molt maca. Jo la solc acompanyar més d'una vegada, per casos puntuals també. No va bé, res va bé per tots, vale? Però individualitzant sí que es poden aconseguir grans resultats, puntualment fent-la, a períodes, perquè tampoc és una dieta que es pugui fer en un principi durant anys, molt seguida. S'han de fer petits descansos, però bueno, això és on podem parlar algun dia...
Posem una altra cançoneta.
Sí, sí, molt bé.
En aquest cas és una cançó que també tots la coneixeu, que és Desencadenando Melodías.
Oh, my love, My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Ooh, time goes by so slowly, and time can do flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely river sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming.
Això és La Carpeta de l'Avi, un programa de Ràdio Castellà juntament amb el Casal Catalunya, i que cada divendres d'11 a 12 doncs fem aquest programa que el dediquem a tota la gent gran que ens està escoltant. I la que no és tan gran, per què no? Perquè nosaltres aquí també diem coses que poden ser interessants, sobretot avui la nostra convidada que tenim, a la Emma. Hola, Emma, continuem, doncs... Bé, millor dit, continues parlant d'aquests temes tan interessants, i que, vaja, que penso que tots hauríem de saber una miqueta d'aquests temes.
Sí, bueno, a dia d'avui és veritat que ho tenim tot a internet, perquè em sembla que no s'ha viscut una època al llarg de la història on tinguem tanta informació, però hem de saber o saber a qui li preguntem o buscar aquelles fonts que són una miqueta més fiables.
Sí. Clar, perquè aquella persona que té una dolència determinada li han dit... Vostè el que té és el fetge inflamat, i que mira a internet, li donen 50.000 solucions, que penso que aquesta persona que li han dit això cada vegada ho té més complicat.
Sí, a més, què passa? Que sempre busquem les solucions externes, no? Una pastilla, què m'he de prendre, què he de menjar, què tal, no? Quan moltes vegades és què haig de canviar jo en el meu estil de vida i què he de deixar de fer. No tant en el posar, sinó sí en el deixar de fer. Quin és aquell hàbit que a mi se m'està acumulant? Soc massa sedentari? Doncs potser m'he de moure una miqueta. Que això és així per tots, no? No hi ha un cos saludable...
Però que o sigui, quan et fan mal el ronyó, els genolls, i tens que caminar, oh, és una mica fotut, eh?
A l'aigua.
Perquè la gent que t'escolta, molts són d'aquesta edat,
sí,
saps?
Sí, no, aviam, sempre s'ha d'adaptar a l'activitat física i al moure'ns. I en aquest moment de la vida jo sempre dic que si ens podem apuntar en un lloc com és la piscina, que aquí tenim... la piscina de Castellà, que a més jo hi he anat al migdia a èpoques i m'he trobat molta gent de la tercera edat, doncs és una bona activitat, no? La qüestió és poder bellugar, vigilant l'impacte si tenim problemes als genolls o això, i bellugar-nos amb el mínim risc.
Clar, és que si no et bellugues es va atrofiant més.
Exacte.
O sigui, el genoll, el dolor no en marxa i en canvi la musculatura es va atrofiant.
Sí.
Es van fer malbé.
O sigui, ho tenim malament. Hem de fer exercici.
Bueno, és que
una mica suau.
No existeix suau. Un cos sedentari saludable.
No, clar.
I això és, ja a dia d'avui em sembla que...
Tots
ho tenim bastant clar. El que passa que sí, a vegades doncs, tenim alguna patologia, alguna cosa que ens impossibilita, doncs puntualment sí podem deixar-ho. Però és veritat que hem de mirar d'activar el cos d'alguna manera, ni que sigui donant la volteta. A vegades dic, surt a comprar dos cops al dia. Així ens puges i baixes d'aquelles escales.
A passejar el gosset.
A passejar. És perfecte tenir un gosset. Jo som molt de gats, però és veritat que els gats no es passegen, o sigui que aquí m'adapto i dic, compra't un gosset. Sí, sí.
I si no, dieu-li a la filla o al fill que es compri un gosset. Exacte. Tindreu entreteniment tota la vida ja.
La filla i el fill ja em sembla que portem a dia d'avui dos o tres nets i ja els fem anar a l'escola.
Sí, perquè l'explotació dels avis també seria un motiu de parlar-ne algun dia.
Bueno, depèn de...
Que ho feu de gust.
Ho fan de gust. Jo diria col·laboració.
Sí. La col·laboració.
Col·laboració. Amb explotació ja seria també conegut,
eh? També. Però... Hi ha persones que estan realment esclavitzades pels seus nets.
Però no només el fet d'estar caixat, sinó que a més la recompensa, com si diguéssim, no és equivalent.
Ve el cap de setmana, deixen la iaia allà i ells se'n van a un restaurant.
Exacte, sí senyor.
Per exemple.
Sí, he conegut algun cas d'això.
Oi que sí?
Sempre n'hi ha algun. Per sort no és la norma.
No és la norma, no és la majoria. No és la majoria.
Jo la majoria que conec estan encantats de fer d'avis, a més amb la relació aquella, quan me l'expliquen, és que em diuen que no té res a veure amb ser pares... I a mi m'agrada molt sentir aquestes històries. Són les que normalment escolto, però també he sentit l'altre.
Una de les parelles que s'ajunten o es casen o el que sigui, doncs ja van directament a ser avis, perquè són molt grans. Però... Sí. Jo tinc una amiga que li va passar això. Diu, ai, paseando con el abuelito. I diu, no, que soy su padre.
Bueno, sí, cada dia la gent es casa més gran. O tenen fills, no casar-se.
Tenen fills més grans.
Cada vegada més grans. I clar, es nota molt, la diferència entre...
Home, i tant. Fa...
Home, nosaltres a la nostra època, Montse, vaja, tu i jo, teníem que anar per feina, vull dir, era el que tocava. Vull dir, casar-se, tenir un fill, o dos, o tres...
Bueno, però els tempos ara han canviat molt, perquè abans no madurem i tot, passen 30 anys a casa dels pares i després ens hem d'independitzar, se'ns fan 40 anys.
I aquells que no sabem encara que serem quan serem grans, què fem?
Jo soc d'aquestes. Jo de gran vull ser moltes coses, a més canviaré moltes coses.
Sí, però tu encara hi ets a temps, jo.
Tu també.
Ara és l'adapte de diaris, eh?
Tu també.
I si tornes a parlar del tema?
Sí, hi havia dues cosetes que eren importants, que no m'agradaria acabar el programa sense parlar en relació amb la llet de vaca. Clar, la llet de vaca hem de ficar la mirada en que tenim una llet de vaca moderna, que no és la que teníem ni fa 100 ni 200 anys, i aquesta és la que ens porta moltes vegades problemes, no? Sobretot per aquest caràcter inflamatori. Per un cantó, com em preguntava la Montse fa un moment, era... Ostres, a què et refereixes quan parles d'inflamació? Doncs si tenim el que havíem comentat, una intolerància, una al·lèrgia o algun problema de digestió... Tindrem una inflamació que és a nivell local en el nostre intestí, que ho veurem ràpidament perquè tindrem o diarrea o alguna coseta, gasos o males digestions, però després també activa una inflamació que seria com més sistèmica, és la inflamació aquesta que no es veu, que és de segon grau, i que no és tan immediata, no? Que poden ser doncs, dolors articulars, rinitis, mals de cap i migranyes, problemes a la pell, asmes... Tenen una... Bueno, és un món que no ens l'acabem, no? Però aquí sí que m'atreviria a dir que no hi ha persona que no conegui que no hagi tingut algun problema d'inflamació, sigui aguda o sigui aquesta més tipus subclínica. Uh-huh. I la llet de vaca favoreix molt aquest procés inflamatori, que a més aquest procés inflamatori més de segona, que no és tan immediat, ve sobretot mediat pel sistema immunològic, perquè quan aquestes proteïnes que nosaltres estem digerint no s'acaben de digerir correctament, passen, atravessen la barrera de l'intestí prim i arriben a la sang. I en aquí intervé el sistema immunològic dient, ostres, què és això que ha arribat, que jo no ho reconec, perquè si ho hagués digerit no hauria arribat mai en aquí. I aquí és on a vegades doncs, van a diferents estructures i les cèl·lules del sistema immunològic les segueixen i en allà és on tenim la implicació, no? I la inflamació molt a nivell articular, ho veiem molt. No? I inclús cada dia s'està veient més amb nanos més jovenets, amb artritis juvenils i cosetes d'aquestes, per fer doncs, unes males digestions. No tot és relacionat amb la llet de vaca, perquè hi ha moltes coses, i el factor d'estrès també ho propicia, tot això. Però, sobretot, doncs, hi ha una alimentació moderna que sí que ens ho fa. No? I respecte a la llet moderna, doncs, les proteïnes és un problema que ens inflama, i també totes aquestes hormones. Pensa que nosaltres, les vaques, o la llet, o els làctics que nosaltres estem prenent a dia d'avui, són vaques que no campen lliurement i no s'alimenten d'herba, que és el que haurien de menjar aquestes vaques.
Clar.
Són vaques estabulades, viuen en un espai molt reduït, se les medica perquè no tinguin ansietat, se les alimenta amb pinsos que ja han tingut herbicides, pesticides, tot això s'acaba acumulant al greix d'aquestes vaques. Pensem que la llet té una quantitat important de greix, les mantegues, les nates, tot això és aquí on s'acumula, per això sempre és més important si decidim prendre làctics de vaques que siguin ecològics, perquè sempre reduirem molt més aquesta càrrega, per exemple. I la proteïna, doncs, bueno, tenim un problema que nosaltres sí que som doncs, animals, mamífers, que consumim llet de la nostra mare, vale, però després les vaques tenen una proporció molt diferent de proteïnes. Així com la vaca té un 80% de caseïnes i un 20% d'albúmines, la llet materna és al revés. I nosaltres, el nostre intestí i el nostre estómac no està capacitat per digerir tota aquesta quantitat i excés de proteïnes. Perquè sí que és veritat que tenim la lactosa que ens ajuda amb el tema del sucre, vale, però també que la lactosa és el sucre de la llet, però també tenim un altre enzim al nostre estómac, que és la renina, i també ens ajuda, perquè en l'estómac és on es separen totes aquestes proteïnes. I aquestes dues es perden conforme anem, ens anem fent grans. O sigui que hem de vigilar una miqueta, no? Si decidim prendre llet d'aquesta de vaca i moderna, doncs si pot ser una miqueta més ecològica o així, millor.
Perquè llet de cabra n'hi ha al mercat.
Sí, sí, de fet jo és la que compro.
Sí, que
la llet de cabra. És una miqueta més forta, però bueno, jo sempre ho dic, no? El primer dia es nota una miqueta, però al cap de dues setmanes jo ho faig tot amb llet vegetal per mi i els nens que justament em tenen una lleugeríssima al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca, que això sí que és un merder impressionant pels pares quan els nens són petitons i tenen aquestes al·lèrgies, perquè és que qualsevol lloc del supermercat trobes dins d'unes patates xips, dins d'una xocolata, a tot arreu hi ha proteïnes. Ja no és llet, només és tingué de mirar suero de leche, caseïna, caseïnato, tots aquests ingredients fan que aquestes criatures no ho puguin prendre. I jo compro llet de cabra a casa i vegetal, tinc dues llets.
O sigui que aconsellaries que tinguéssim una dieta molt més respectuosa amb el mig ambient, perquè això també a la vegada repercutirà a la nostra salut.
Sí, a la nostra salut i al del planeta en general. Són els excessos el que ens fan mal. Prendre un làctic de tant en tant no passa res. Jo mateixa, quan me'n vaig por ahí a sopar o alguna cosa i demanen una taula de formatges, la disfruto com ningú perquè a més soc formatgera. O sigui, no em puc negar els làctics. Però sí que és veritat que quan tinc persones que tenen problemes en consulta, no? Que tenen intoleràncies, al·lèrgies o tenen diferents tipus de patologies que sí, com asma i coses d'aquestes que dona per molt, els retiro i milloren un 200% aquestes persones, a més en una setmana, els hi canvia la vida. Mm.
I una cosa que em sembla que no hem parlat ha sigut de les mucositats que pot produir, no?, els làctics.
Sí, sí, les mucositats no deixa de ser un mecanisme de defensa davant d'aquest tipus d'inflamació i el que intenta el cos és eliminar totes aquestes toxines que no és capaç de... A més, a dia d'avui tots els pediatres ho saben. Les mucositats estan relacionades amb els làctics de vaca i quan un nano va a la consulta, si té mucositat durant aquells dies, els hi recomanen no consumir la llet de vaca. No sé si tots, però jo ho he sentit diverses vegades.
Que hi ha persones, per exemple, que siguin asmàtiques o amb bronquitis, cròniques, tot això.
Sí, els làctics i les farines refinades, normalment, almenys temporalment, o reduïdes, perquè clar, és que fem un excés de tot això. Si el problema ja no és menjar-ne puntualment, és que de farines quantes en mengem? Farines és tot el que sigui pasta, pa, Depèn de quins arrossos, també, no?
Sí, hauria, també hauríem de parlar de... Hauries de parlar, vaja, no jo, hauries de parlar d'aquells productes processats a base de la bulleria, que és molt pràctic amb un nano dir-li, en comptes de berenar, un berenar, doncs li dono un bollo d'aquells que se desembolica i així ja sí. Quedem tranquils, no? I el nen ja, ja menja. Aquí té xocolata, greix, farina, té de tot el que acabes de dir que no és massa saludable.
Bueno, de fet, és com que quedem tranquils o nosaltres ens sembla que quedem tranquils,
sí,
perquè com estiguis
sembla...
tancat al menjador i tinguis aquell nen que li has donat això, comença a pujar-se per les parets en 2 minuts, perquè
clar, però...
entra la pujada de sucre.
Però el bollicau!
També passa que és que molta... és que s'ignora, també.
Bueno,
clar, penses que jo doncs, ja li estàs donant a algú que està bé.
Jo penso que hi ha una desconnexió, perquè
sí.
A dia d'avui tothom sap que berenar una fruita, a no ser que tinguis un
bueno,
problema amb aquella fruita, tindràs un problema, no?
La criatura no diu, no, fruita no, i llavors,
ja,
clar, i ja està, no?
Home, però és que amb els nens no és només aquesta baralla, amb els nens són baralles per tot.
Continua,
a l'hora d'anar a dormir, a l'hora de rentar-se les dents, a l'hora... Jo sempre ho dic, aquí no ens rendim. Potser algun dia estàs més, no estàs tant per naps ni per cols i dius, bueno, doncs va, avui tal, no? Però els nanos és que necessiten la seva miqueta de... Som nosaltres que els hem d'anar ensenyant.
Clar.
Igual que els fem rentar les dents, doncs... No és dolent fer una bulleria. El dolent és esmorzar i berenar cada dia. Jo em conec d'aquests casos i realment se'm trenca el cor en a mi. I a més ho veus amb el nen, eh? Veus la criatura, t'obre la porta i dius... Ui, tan palidet, tan... Amb aquelles ulleres, no? Veus cosetes. O sigui, sense que et digui com ha menjat, ja li veus que és una cara poc saludable. És com una mica de cara de malaltia. Però no és una cosa puntual, eh? Són nens que s'alimenten així.
Clar.
Constantment.
No és un dia mengin un dono.
Sí, no.
Sinó que mengen aquest tipus, diguem-ne, d'aliments o antialiments.
Sí, antinutrients.
Antinutrients.
Perquè, a més, tot això se'ns roba. El sucre, justament, ens roba el calci dels ossos.
Mm. Sí, sí.
Mm-hmm. O l'excés de proteïnes, que mengem pollastre 2 o 3 cops al dia, també. O l'excés de sal. A vegades dius, no, no em poso gaire sal, però com que mengem tots aquests productes processats, són molt rics en sodi.
Clar.
I això és el que fa que...
Sí, no menja, no poses sal en el menjar, però menges moltes llangonisses, per exemple.
Aquí està. Són els excessos, eh? Sempre ho deia, em sembla que és la frase de Paracelso, que el veneno està en la dosis.
Sí.
I és la dosis.
La
una
dosis,
miqueta, un
clar.
Dònut a la setmana o al mes, doncs inclús podria ser no nociu, però cada dia sí.
Però si et sembla, ho deixem aquí i
perfecte.
Moltes gràcies per venir i t'esperem, no sé, el mes que ve, doncs que hi ha tantes festes,
seria
ja en parlarem ara.
Seria el 22 de desembre.
Vale, doncs...
Fum, 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 quasi, oi?
Perfecte.
Bé, aquest ha sigut un programa de Ràdio Castellà amb el Casal Catalunya, la carpeta de l'avi. Us esperem el divendres que ve en què altre cop estarem amb tots vosaltres. Que sigueu molt feliços. Sí,